Saludem l'investigador del ZIDOP, el Francis Guiles. Senyor Guiles, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que le encontramos en París, me parece, ¿no?
Sí, estoy en París.
En el día después de las elecciones, ganadas por Macron, Le Pen en la segunda posición, por tanto tenemos ya una segunda vuelta con estos dos protagonistas. ¿Cómo se ha despertado el día después Francia? ¿Es lo que usted más o menos esperaba?
No, bueno, no sé si lo que esperaba no tiene importancia. Lo que pasa es que la caída de los dos partidos socialista y de la derecha, los republicanos, que han sido los pilares de la política francesa desde 1958, el empiezo de la Quinta República. Eso es histórico, y los dos candidatos que están en el voto el 7 de mayo son, bueno, la extrema derecha y un candidato de la, como dice, del centro, pero que nunca ha sido elegido, que ha sido ministro, banquero, pero nunca ha tenido una posición política antes de estos dos años pasados. Por eso es una revolución, ¿no? Es un cambio muy grande.
La ideología de Marine Le Pen más o menos la hemos ido conociendo, porque al Frente Nacional más o menos le vamos viendo, porque ellos mismos han estado explicando cuáles son sus ideas. Pero con Emmanuel Macron no sé dónde habríamos de situarlo. La tendencia es situarlo en el centro, pero no sé si tiene mucha ideología detrás, o hay quien dice que es un poco producto del marketing político. ¿Quién es Emmanuel Macron? ¿Cómo es Emmanuel Macron?
No. Antes de hablar de Emmanuel Macron, se debe hablar del Frente Nacional. Hay dos partes en el Frente Nacional en los que dan apoyo al Frente Nacional. Hay la parte más ideológica, más antiislamista, pero también hay mucha gente, particularmente del campo, de agricultores, de pequeñas ciudades, de gente que ha visto su manera de vivir caer en los 20 años pasados, que sea el resultado de la globalización de Europa, de las políticas domésticas francesas, y ellos tienen un gran miedo del futuro y tienen la impresión, que es muy correcta, que la clase política francesa, que sea de izquierda o de derecha, los parisianos no escuchan y no les interesan lo que pasa. Y esta parte de Francia, que se ve muy bien en el norte de Francia, en la parte mediterránea, es una parte que su miedo es verdadero. Tienen un nivel de vida que ha bajado en los años pasados, tienen un desempleo enorme, muy importante, y eso es un gran problema. Y los políticos, también de izquierda, no lo quieren mirar. Por eso es importante de decir esto sobre Marine Le Pen. La cuestión de Macron, puede decir que Macron ha ganado en todas las grandes ciudades casi de Francia, con la excepción del sur, con una o dos. Es una Francia, como se puede decir, más que tiene confianza en el futuro, que tiene confianza en Europa, que la globalización no le da miedo. Es una Francia feliz, ¿eh?, de una cierta manera. Y es por eso que la dicotomía derecha y izquierda no es totalmente correcta hoy, porque hay gente de... Yo tengo 72 años. Bueno, hay gente de mi edad o de... que no está feliz con la posición de Francia, que tiene dinero, pero no siente que su identidad se está perdiendo en Europa, que con el terrorismo. Por esto las líneas de fracturas no son simplemente derecha o izquierda. Y decir de Macron es un fenómeno particular, porque ha sido banquero, es un hombre brillantísimo, ha sido consejero al Eliseo, y después ministro de Hacienda durante un año, pero es un poco un ovni, ¿no? Es un nuevo político. Pero este tipo de persona surge cuando la estructura clásica de los partidos cae, y eso es lo que está ocurriendo. La derecha y la izquierda no están en el voto el 7 de marzo.
Esto que usted decía sobre cómo había votado la Francia más rural, podríamos decir, el ejemplo muy claro lo tenemos en la Cataluña Nord, ¿no?, en los departamentos de Pirineos, donde más del 50% de los votos han ido o bien a Le Pen o bien a Mélenchon, que son un poco los dos extremos, podríamos decir, porque aquí sí que hay más paro y a la crisis ha golpeado más fuerte.
Exactamente, y Mélenchon, tenemos una tradición francesa que cree en la revolución, que está en contra del capitalismo, y naturalmente Bruselas se ve es visto como una el símbolo de la del capitalismo y todo esto, y es el resultado también de la crisis de 2008, porque la crisis de 2008 ha hecho muy grandes daños, y se sabe muy bien en España, porque en España hay muchos jóvenes que se han marchado, hay nuevos partículos. En Francia hay las consecuencias de la crisis de 2008, pero en Francia es un problema más general, es que Francia es una sociedad muy conservadora, con un pequeño C, que sea la izquierda o la derecha, los franceses no quieren cambiar, no les gustan cambiar, y estamos en un mundo donde es una obligación de cambiar, de adaptarse. No es una cuestión de los franceses. Francia hoy día, como Inglaterra u otros países europeos, tienen mucho más peso en el mundo que hace 30 años. Eso es una realidad que no se puede cambiar. Uh-huh. Y eso es lo que no admiten muchos franceses, que sean de izquierda o de derecha.
Ahora tenemos 15 días de campaña electoral de cara a cara entre Marine Le Pen y Macron. Vemos cómo los candidatos que ayer quedaron derrotados empiezan a pedir el voto para Macron, para hacer una especie de frente común contra Marine Le Pen. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta? Todo el mundo, los que se atreven a hacer...
Hay incertidumbre, porque ayer por la noche había cuatro candidatos que tenían entre 19 y 23% del voto. Por eso no hay dos bloques, hay cuatro. Eso complica la cosa. Para Macron, que es el candidato que en principio debe ganar, el aspecto esencial es que él puede encontrar las palabras, la manera de hablar a esta Francia que tiene mucho dolor, para decir, bueno, debemos adaptarnos, pero yo voy a escuchar a ustedes. Eso es fundamental, porque la clase política francesa, hay una latitud de mucha gente en este país, de 80% de los franceses no tienen confianza en su clase política. 80%. Y es un fenómeno enorme. Eso es muy grave. Y el desafío para Macron es de mantener la visión europea, pero también de convencer a los que han tenido muchos problemas hace los años pasados que él va a escucharles y que él está europeo, pero también va a argumentar con los alemanes y otros, particularmente los alemanes, de cómo cambiar un poco esta manera de funcionar de la zona euro, de Europa. Bueno, son temas que se encuentran en España también, ¿no?
Pues veremos qué es lo que pasa en estos 15 días, pero la verdad es que la segunda vuelta se presenta realmente apasionante con todo lo que se juega Francia, pero también por extensión la Unión Europea, porque ya otra crisis ahora en uno de los estados principales de la Unión Europea, no sé si sería fácilmente digerible para la Unión Europea. Señor Francis Giles, investigador del CIDOB, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias.
Falten dos minuts per arribar a dos quarts. No sé si us quedeu amb la part... Clar, depèn de quin sigui el paradigma, no? Però hi ha qui diu, no, Marine Le Pen ha perdut les eleccions, ha quedat en segona posició. Clar, però és que el percentatge és molt alt, arriba a la segona volta i, a més, amb un percentatge molt consolidat i amb un suport molt consolidat que veurem si no s'amplia. Perquè això que explicava ara el Francis Giles, per exemple, en el cas de la Catalunya Nord, la gent descontenta o va votar a Marine Le Pen o va votar a Mélenchon. La gent que ha votat Mélenchon no sé a qui votarà. Si mantenen el vot per descontentament, potser se'n van abans a Marine Le Pen que no pas a Macron.
Jo l'altre dia veia dades, em sembla que era la majoria votaria en Le Pen, com amb el menor, però després hi havia un gran, em sembla que era el 50%, però després hi havia un 30 o un 40 que es quedaven a casa.
Sí, és que l'abstenció és
prou molt alta. Dels de Mélenchon. Clar, a mi, la cosa aquesta de que qualsevol cosa abans de Le Pen ens foten uns gols per l'esquadra, amb aquesta teoria. Yeah. Mare de Déu, qualsevol cosa menys Le Pen, i ara et menges un banquer. No sé, jo trobo una mica trampós, la veritat.
I perquè és veritat, com ara deia el Francis Gil, és que també ens va passar una mica amb Trump. És a dir, ens quedem, Marine Le Pen, no, són els racistes. No, també hi ha molt vot que no té per què ser racista, però simplement és això, el petit pagès allunyat de París, que la crisi econòmica l'ha afectat molt, que nota que els seus productes no estan prou ben defensats, busca una opció que li defensi, que és el que va passar amb segons quines parts de l'Amèrica més profunda, que no van votar per si els immigrants, no, sinó perquè Trump els hi prometia que aquí portaria més llocs de treball.
I perquè pensaven que Trump era un mal menor, és a dir, per ell el mal menor era Trump i per alguna gent el mal menor pot ser Marine Le Pen, per què no?
I era molt curiós també veure, abans de les enquestes, hi havia gent que dubtava entre Le Pen i Mélenchon.
Clar, són els dos extrems, eh? Dubtava, una extrema dreta i esquerra, molt esquerra.
Els dos antisistema.
Els dos antieuropeistes.
Jo em pregunto... Llàstima, però si arriba a passar Mélenchon, m'hauria sigut interessant també de veure. Vaja, en fi, a mi em sap molt greu. M'agrada en aquests moments no ser francès.
Bueno, la Marine Le Pen ha fet aquest esforç de treure Le Pen també de la...
Es fa dir Marine.
Es fa dir Marine, no? Per suavitzar la imatge que hi podia haver del seu pare. Avui un amic francès em deia que fins i tot hi havia que hi havia homosexuals que votaven la Marine Le Pen, que és una cosa que sembla insòlita, perquè com que atribueixen a l'islamisme radical un rebuig al tema homosexual, doncs que hi podia haver. Per tant, ja és molt complex tot plegat a veure qui vota aquí, no? I és evident que si ara diem, nosaltres des d'aquí ens ho mirem i diem, estem com tranquils perquè tots els altres s'uniran i votaran el Macron i així no guanyarà la Le Pen. Però vols dir que això no és allò de pan para hoy, hambre para mañana? Perquè d'aquí tots contra un fa que aquell un segui vist com un víctima, no? I que potser d'aquí 4 anys, 5 anys, no? Cada 5 anys guanyi ella. No sé, és una cosa que és una mica estranya. I clar, torna a ser un... Sembla un candidat que no té partit.
És un moviment en marxa que l'han creat per ell.
Com a mínim, a la cambra no hi haurà cap diputat del seu partit. Exacte. Serà president i a la cambra, pròpiament dita, no hi haurà ningú del
seu. Qui guanyi haurà de fer una cohabitació molt complicada entre el president de la República i les cambres i obren un període de la cinquena República Francesa molt complicat perquè els dos grans partits que han sostingut des del 1958 la cinquena República Francesa s'han
desaparegut. El cas del Partit Socialista és espectacular. Hi ha alguns mapes ara del vot que va tenir Hollande i el vot que van tenir ahir. És que han desaparegut.
Macron no deixa de ser un...
Perquè va ser ministre amb ell.
Sí, i Hollande demana el vot per ell i estava amb ell.
Sí, però no el candidat del Partit Socialista Francès, volia dir.
Jo estic molt d'acord amb una cosa que ha dit l'Andreu, que és quan tu et veu un banquer, que aquest home ve de la banca Rothschild, i et diu jo no sóc ni de dretes ni d'esquerres, jo em poso a tremolar. Sí, és allò.
Sí,
quan
et
diuen allò,
jo
soy apolític, com Franco, no? Jo en política no se meta en política, joven.
Soy ciudadano del mundo español.
Sí, clar, vull dir, quan sento això, i a mi ja m'agafen els tremolors.
Però la banca Rothschild aquesta que dius és la que fa el Mouton Rothschild, que és aquest vi... És la ambivalència, no, de les seves propostes, que no saps ben bé quines són, i n'hi ha algunes de tan extemporànies com tornar a posar el servei militar almenys d'un mes.
Sí, això també ho estan fent.
Un mes és com anar de colònies.
Sí, no,
i vaig fins i tot jo. Fixa't que també s'han reivindicat com a patriotes davant dels nacionalistes. Vull dir que tot plegat és un...
Ei, la idea aquesta de que agafa el millor de la dreta i el millor de l'esquerra...
La pasta, diguéssim.
Sense tenir cap ideologia. Sent un magnífic producte de màrqueting, no? Que és un... Per això segurament es va reunir amb el Nart i no es van donar compte.
Però avui, per exemple, sentia al matí de Catalunya Ràdio, la tertúlia, tenien la Montserrat Bessas, que durant molt de temps va ser corresponsal de TV3 a París. I, per exemple, en el cas de quin és el patrimoni exacte de Macron, no se sap. Hi ha una nebulosa. Perquè no l'ha declarat, no se sap. I, per tant, el preveia la Montserrat Bessas que un dels arguments d'aquests 15 dies de campanya seria aquest. Intentar... Bé, una mica com va fer Donald Trump a les eleccions americanes, que es va negar a ensenyar els seus papers de les declaracions. És a dir, no volen explicar això, perquè...
Però a veure, si ets Donald Trump i tens les Trump Towers, és que no cal que ensenyis res, estàs forrat. Ja ho sap tothom.
No, però jo vaig trobar molt bèstia que guanyés un president que es va negar a ensenyar els impostos. I va guanyar igual. Si li passa el mateix al Macron.
La qüestió és que no sigui obligatori.
Jo crec que no es posarà d'acord amb Le Pen, perquè també crec que la família Le Pen ensenyi les seves rendes. No? Mm. Perquè segons llegia avui, encara que no es parlen i que hi ha la diferència
entre pare i filla, no?
Entre pare i filla, que allò és Dallas, vull dir, la relació entre els Le Pen és Dallas.
La filla pare la troba poc radical, diguéssim?
Sí.
No es parlen.
Poc racista, diguéssim.
No es parlen, la filla està molt en contra del pare, els gossos del pare van desquartitzar els gats de la filla, que això és una cosa que ens sembla meravellosa. Un
molt
dia.
Maco aquest detall.
Aquí, però això és tot està ple de metàfora.
No. Imagina.
O sigui, els gossos es van menjar els
de
fills.
De fet, la filla li va fer el llit al pare per fer-se mal com a màxim responsable.
Tampoc es parla amb la mare, perquè la mare, us recordeu, va ser aquell divorci terrible que va tenir la mare de Marine Le Pen amb Jean-Marie Le Pen, que va haver aquest divorci en la qual ella li va dir, Jean-Marie Le Pen li va dir a la dona que només servia, que no li donava, no li passaria un franc de pensió i que es posés a fregar terres si volia guanyar-se la vida, i ella va sortir a la portada del Playboy francès amb calça curta fregant terres.
Ah, sí, és veritat.
Això va ser una foto tremenda, i ella va sortir humiliant el seu exmarit allò amb pilotes, fregant els terres amb un reportatge del Playboy de França, de l'edició francesa. Doncs, amb totes aquestes diferències, el que anava és que Jean-Marie Le Pen ha subvencionat amb 6 milions d'euros la campanya de Marine.
Perquè un pare és un pare. La sang sempre tira. La sang tira la sang. Mira, és igual, no és prou racista. És una tia, però va, perquè això li ha de fer ràbia.
Admet l'Holocaust, cosa que el pare no...
Admet l'Holocaust, que això no li perdonaré mai. Però, va, ja es farà gran. Ja canviarà.
I tot això, hi ha la idea d'Europa, de si Europa ha de continuar com està, si s'ha de desfer, hi ha molts fils.
Jo crec que en aquest sentit, el francès, el que parlava abans el François Gilles, de les grans ciutats, crec que volen seguir sent europeus.
Sí, segurament.
I aquest és el vot, per això, diguem, els dos partits derrotats, el golista i el partit socialista, que no sé si encara queda algun allà, diuen que volen votar que donen el seu vot, els seus militants, a Macron.
A Macron.
Però la idea que està de deixar Europa, jo també tinc una certa curiositat per saber què passarà amb el Brexit i a veure com els hi va.
Ja, perquè, bueno, veurem, ara qui sap, les
eleccions, i si els hi va bé. No ho sabem, això.
I a mi el que em fot por del Macron, clar, que si són tan amics amb Ciutadans, els catalans tenim un vot menys, em sembla a mi.
No. Ostres, però són amics avant la letra, diguéssim. Mica, són amics...
Són referència mútua.
Són
pre-veritat.
S'han fet un match a Tinder, però encara no s'han vist, no?
Perquè, clar, ara s'hauran de veure. Ara
si diguem-ne que ja s'han trobat.
Clar, ara estan predestinats. Sí. És que no.
Passen 7 minuts de 2:15, som al Catalunya Migdia, amb l'Andreu Bernils, amb el Santi Jiménez, amb l'Ester Pujol i amb l'Empar Moliner. Fem una pausa i de seguida tornem.
Catalunya Migdia.